Et fem companyia al matí a Ràdio Sabadell. Al matí amb Raquel García.
Molta atenció ara, perquè el que volem fer és apostar per la literatura i el gènere negre amb totes unes expertes en la matèria, amb les dames del crim, i per això doncs anem-les a presentar, la Rosa Maria Arnet i també a la Lídia Urrutia. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
A veure, dames, que tinc molta curiositat. A veure, expliqueu-nos avui quina és la novel·la que descobrirem amb vosaltres i també amb el seu autor.
Doncs mira, sempre que estem amb vosaltres, volem portar autors i novel·les interessants. I avui venim de la mà del Sebastià Benassà, una persona que és molt estimada per nosaltres i és padrí del nostre Sabadell Negre i que sempre, sempre disfrutem amb els seus llibres i també amb com ens els explica. Parlarem amb el Tià de la seva darrera novel·la, que és El rei de la Cerdanya, publicada ara el novembre passat per Capital Books. Són 172 pàgines, 24 capítols que fan de molt bon llegir, i on hi ha molt més suc que la mateixa història del Martí Cots. I per tal de que el públic sàpiga una mica més d'ell,
doncs direm que va néixer a Palma el 1976, és llicenciat en Humanitats per la UPF i màster en Història del Món, escriptor, periodista, traductor i agitador cultural. Ha publicat una trentena llarga de llibres de tots els gèneres excepte teatre. Apareix idees que de vegades es transformen en llibres, reportatges, festivals literaris o col·leccions de novel·la negra. Diu que li hauria agradat ser estrella del rock. A més de dir-vos tot això, us recomanem que visiteu la seva web, que és clara, ben estructurada, pràctica i molt personal. De fet, la trobem una lliçó pels que s'anomenen gestors de continguts, és a dir, els àlies community managers, i allà hi veiem un pencaire bestial, tot i el temps que ha de treure per dedicar-lo a la família, que sabem que el treu. A veure, Sebastià, vols afegir alguna cosa?
No, ho dic tot molt bé. Moltes gràcies, bon dia.
No, callar per sempre. Vinga.
Molt bon dia al padrí, també, doncs, bon evidentment, del Sabadell Negre. Avui tenim moltes ganes, molta curiositat per desgranar doncs la teva darrera novel·la. Explica'ns, però, primer, per començar, com es va gestar? D'on et va sorgir doncs la necessitat, no?, la idea de parlar i d'explicar doncs aquesta història?
Bé, doncs, mireu, jo vaig fer un llibre, crec que el 2011, que es diu 501 crims que has de conèixer abans de morir. I allà havia de redactar unes fitxetes molt petites i vaig descobrir la fascinant vida del Martí Cots Saleta, que era un personatge que el coneixien com el Rambo de la Cerdanya. I a partir d'aquell moment, del que sabíem i sobretot del que vaig anar investigant per fer el llibre, perquè tot i que la fitxa era molt petita, doncs la investigació havia estat prou llarga, vaig anar-lo seguint i vaig dir algun dia d'escriure d'ell. Per què? Doncs perquè és un tipus que l'any 93 va protagonitzar una fuga que, si hagués estat americà, hauríem fet ja no una pel·li, hauríem fet una sèrie segur, perquè es va escapar de la Guàrdia Civil, en aquell cas que els Mossos encara no estaven desplegats, a bord d'un tractor. I va agafar el tractor i se'n va anar ni més ni menys que va arribar fins a França, el van perseguir 100 gendarmes francesos i un helicòpter i no van aconseguir detenir-lo. Va arribar a Itàlia els carabinieri el van agafar, però al cap de 10 minuts, amb les manilles posades, s'havia fugat. Es va fugar, va tornar. A la Cerdanya va estar-se un any i mig vivint en refugis que s'havia preparat ell mateix amb llaunes de menjar, amb queviures, etc. I d'aquí li va venir el sobrenom de Rambo de la Cerdanya, i jo vaig pensar que un personatge així mereixia una novel·la.
Home, em sembla que les dames ja estaran d'acord, però és brutal la història, no? La realitat que moltes vegades supera la ficció i que suposo que també doncs, amb la teva novel·la el que has volgut fer també és un retrat, no?, del fracàs del sistema penitenciari d'aquell moment.
Sí, perquè, clar, el Martí Cots en aquell moment ja en l'any 93, ja era un delinqüent multireincident, era algú que havia entrat molt jove a la presó i que havia anat delinquint, tipus, entrant i sortint, i per tant vol dir que no havia aconseguit trobar la reinserció, no? I no havia... allò, quan sortia, tornava a delinquir, no? I per tant no s'havia trobat una solució, però és que l'home s'ha passat mitja vida entrant i sortint de la presó fins fa molt poquet, no? I per tant és una mostra del fracàs d'ell i tants d'altres, no només el seu cas.
Escolta'm una cosa, el Martí, segons hem anat llegint, va tindre un diagnòstic fet pels forenses com un individu de 10 o 12 anys, no? I però en canvi no deixa, no sé, és com un xicot que té una intel·ligència, podríem dir, natural o animal, o llest, digue-li com vulguis, per moure's i subsistir, com tu dius, que acabes de comentar, subsistir sense passar cap problema i fins i tot doncs, tindre subsistència fins i tot per 2 anys. El que passa que llegint el llibre de vegades costa fins i tot d'inquibir-lo amb aquesta edat, perquè aquest tio és llest i llavors, clar, no podem dubtar dels forenses, però a edat de 10 o 12 anys, tu què n'opines de tot això? Vull dir, aquesta mentalitat de nen que de fet no sap distingir entre el bé i el mal? O...
No, els nens el bé i el mal des de molt petits, des de tan petits, Vull dir, jo això ho veig cada dia ara i puc ser que saben perfectament quan l'estan fent grossa, per tant, això de que no sap distingir entre el bé i el mal, sí que sap distingir entre el bé i el mal, el que passa és que potser no sap la responsabilitat o les conseqüències, no? Això és una altra història. Jo sempre dic que ell no tenia res a perdre, o no té res a perdre, no? Llavors, per exemple, si ell està fugint de la Guàrdia Civil i s'ha de tirar per un barranc, doncs ell pensa que, bueno, no té de por, i pensa que sobreviurà, i tira. El que l'està perseguint diu, ostres, jo per 1.000 euros al mes o per 1.200 euros al mes ara m'he fotut aquí barranc avall i jugar-me la vida i t'hi tires perquè és la teva feina però amb més precaució i llavors l'altre t'agafa avantatge, no? I això és important. Ell no té res a perdre i es coneix el terreny millor que ningú. I jo crec que aquest instint animal primari d'alguna manera tots el tenim i molts l'hem perdut, l'hem domesticat per viure en societat i ell l'ha desenvolupat extraordinàriament o simplement que sortida, no? No ha estat condicionat per aquesta societat. A mi em recorda molt, salvant moltíssim les distàncies, que ningú pensi que estic comparant-los els dos, però em recorda molt que algú explicava com és possible que l'Antoni Anglès, que buscant tota la policia, hagi aconseguit enfogar-se, no?, del cas del Càcer, doncs, més o menys, perquè coneixia molt bé el terreny, perquè tenia aquest instint primari superdesenvolupat, però no tenia por, no?, d'alguna manera, i perquè si ell, bueno, si finalment és veritat que va arribar en aquell vaixell, no, ningú ho sap, si és cert o no, però si va arribar en aquell vaixell i és acusat per la policia i està al mar, s'hi va tirar perquè estava convençut que podia sobreviure. És igual sobreviure o no sobreviure, és igual, però ell pensa que sí, no?, que confia molt en les seves pròpies possibilitats. Jo crec que els Martí Cots, un home que és capaç de passar nit al ras a 10, a 12, a 15 graus, a 0, a la Cerdanya, ostres, està fent d'una pasta especial, si més no.
De fet, ja dintre del que també comentàvem, aquest nano sabem, o aquest senyor, aquest xicot, sabem poca cosa de la seva infantesa, però sí que en el llibre ens deixes una impressió de que tenia realment molta influència per part de la seva mare. Del pare en sabem res o poc. Això és així?
Bé, que us heu d'agafar el llibre com si fos una novel·la i no com si fos una biografia. De fet, és el que és. És una novel·la que parteix d'un personatge real i tant, el no sabem bé el què, i jo tampoc, jo ho explico en el llibre, en algun fragment, Jo tampoc no m'interessa saber exactament com va ser la seva infantesa, ni si va estudiar a l'escola o no va estudiar, si era bon estudiant o no, ni tan sols entrevistar els funcionaris de presons que l'han conegut. A mi m'interessa especular a partir dels seus fets, anar especulant i anar construint el personatge, com si fos un personatge de ficció partint de la realitat, això, no? I sí, la figura de la mare és la més potent, de fet. Ell la posa bastantes vegades com a excusa per poder aconseguir permisos per marxar a la presó, no? Hi ha més d'un permís per anar a visitar la mare perquè està malalta, no? I sí, certament del pare en sabem molt poques coses, jo no en sé pràcticament res. Tampoc no he volgut entrevistar mai el Martí perquè, bueno, un nen de 12 anys sempre diu moltes mentides, no? I llavors tampoc m'interessava saber què. Bastantes les que li han fet a ell sí que llegides i tampoc en treus l'aguller, no? De per què fa les coses que fa.
Aviam, seguint amb això, una mica de la personalitat del Martí, per un cantó sembla que té una gran sensibilitat per la natura, però per l'altre sembla que sigui la defensa aferrissada del seu hàbitat natural, que a més ell se'l pren de forma, o se l'ha fet propi de forma unilateral. A mi em costa molt entendre aquesta sensibilitat per una banda i en canvi el tarannà tan violent que pot tenir per altra.
Bé, perquè no són incompatibles, les coses. Vull dir, si algú repassa la sensibilitat extrema que tenien els nazis per la música i per la cultura i els horrors que feien després en els camps presoners o les cambres de gas, dius, entens que la natura humana és menys fàcil, menys senzilla, no? És quelcom molt complicat, la natura humana i la personalitat de la gent. Ell té una sensibilitat especial per la natura perquè jo crec que hi conviu, està més a prop dels animals de la natura i de les pròpies espècies vegetals que no dels humans, en el sentit que s'hi entén millor, vull dir, la bona part dels humans i sobretot l'autoritat el molesten moltíssim, no? I després aquesta violència per defensar allò que creu que és teu, crec que aquí sí que es demostra molt aquesta edat mental, no? Dels 12 anys, diuen els forenses, perquè els nens sí que tenen molt el concepte de la propietat, tot i que comparteixen molt, però tenen molt clar el que és seu, no? I llavors, si això ho apliques a un territori, i a la defensa del territori, com fa el Martí, en molts casos, i tu tens una escopeta de canons retallats, bueno, doncs diguéssim que la violència surt per si sola, però és perquè som violents per sistema, el que passa que vivim en una societat que ens fa controlar-nos, per sort, Vull dir, no diem que haguem de deixar de controlar aquests instints, però si tot ens deixéssim anar, seria molt més violents simplement per sobreviure, vull dir, perquè ens faria falta per poder sobreviure.
Dames, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu en el vostre cas què és el que més us ha sorprès, no? Us ha captivat d'aquesta història i per què la recomanaríeu.
Bueno, així d'entrada, a mi personalment m'ha agradat molt perquè el Sebastià té tanta facilitat per fer crítica social, per com explicar el moment que ja sabem i hem llegit del tema del refugi, que és una història real, i com, a veure, no utilitza un mètode periodístic, sinó que és una fins i tot difícil de catalogar. No és un true crime, no és una novel·la country noir, no. És una novel·la que ella centra en un personatge molt curiós, a més, per tot això que estàvem dient fins ara, però que jo crec que és un llibre que es llegeix, és petit, però es llegeix per tot el seu tipus de llengüatge, un llenguatge rural, fins i tot hi ha algun taco que més que altre, com aquest xicot reacciona davant dels diferents individus que la seva casa particular d'aquest Rambo és la Cerdanya, és a dir, qualsevol que s'hi apropin allà, allò és casa seva, i, bueno, és que el Sebastià sap entrar molt bé en tot el que és la crítica, des del poder judicial, el model judicial, des de la reinserció, des de la prostitució, des de fins i tot el món editorial, és a dir, ara la Rosa, a veure ella, doncs, com et fa quatre trets essencials.
Vinga, a veure, què és el que destacaries?
A mi el que m'ha agradat molt és l'estructura que utilitza, que tenim un narrador que, a més, l'identifiquem clarament amb l'autor, amb el Sebastià, i va utilitzant diferents formes verbals per anar donant les veus. I el cas és que el Sebastià, que diu que no ha fet cap obra teatral, és l'únic gènere que diu que no ha fet res, i en canvi jo l'anava llegint i és que ho veia sobre un escenari i amb tots els personatges i un foco que anava passejant-se des del narrador cap a un altre, l'altre que quedava a l'ombra. És una obra que l'he trobat molt teatral, la veritat, aviam. Per les altres coses que havia llegit del Sebastià, aquesta l'he vist com molt diferent.
Doncs, bueno, tampoc es deixa la gastronomia, les mandonguilles que fa... Vull dir que toca tot, sí? És així.
A veure, Sebastià, què en penses doncs, del que comentaven ara doncs, les dames, no? que també se'ls fa difícil catalogar doncs, aquesta novel·la?
Bé, jo el primer que he de dir és que gràcies per la lectura, no? Per la lectura que em fan. I sí, la novel·la... és una novel·la negra no convencional, és una novel·la que trenca una mica els esquemes i que jo crec que és important també anar fent una mica això, no repetir-los, no? com a escriptors, i intentar provocar una mica també en el lector sortir de la seva zona de confort. No? I això de l'estructura una mica teatral sí que és cert, perquè també hi ha una mica de joc en la segona persona, no? Que és un dels trets que jo faig servir bastant, i el joc de veus era totalment intencionat, sí.
I molt interessant. La veritat és que m'ha semblat molt maco, perquè li donava una agilitat, com un anar repartint joc a tot arreu.
També... És que jo volia una mica això, que la part del Martí Cots fos tan important com l'explicació de com se feia la història, no? Que hi hagués, diguéssim, que les dues històries tinguessin tanta importància, que hi ha qui s'enganxa per saber què passa amb ell, però també que qui s'enganxa per saber què passa amb el narrador, no? I per mi les dues investigacions estaven al mateix nivell.
A mi el que crec que, clar, anem parlant doncs d'una persona que no ha assassinat, però si més no, hi ha moments en el llibre, tu has anomenat al principi, Sebastià, de quan marxa amb el tractor, o altres moments que són còmics. És a dir, també m'agradaria que el lector que ens està escoltant doncs té a les mans un llibre molt variat en aquest sentit i té punts de, bueno, de comicitat, sí. Tu també opines el mateix, entenc. O com ho veus, això?
Sí, té punts que realment són còmics, però perquè la història se'n va i en un judici i demanen al jutge que, sisplau, el posin a una presó on hi hagi vaques, perquè ell és pagès, sí. Podria ensenyar aquest ofici i aportar alguna cosa a la resta de presos. Ell ho diu absolutament convençut, no ho diu per riure, ho diu de veritat, però clar, ho llegeixes tu i et fa una certa gràcia. Tot i això, tot i que en Martí Cots mai hagi matat a ningú, no haurien d'oblidar-nos de les seves víctimes, no? Vull dir, és important saber que aquest senyor va ferir gent i que, bueno, jo, si va haver algú atracant-me mentre estic posant gasolina amb una escopeta de canó enrotllat, home, no em fa ni puta gràcia, saps? Estic uns quants mesos que la nit vaig mirant a veure si poso o no poso gasolina, saps? Sí. Vull dir que no hem d'oblidar que al darrere d'aquesta història també hi ha les seves víctimes i són gent que ho ha passat malament. Alguna d'elles, fins i tot, ell li va disparar i va quedar ferida. I, bueno, encara que no els ferís, només que t'atraquin d'aquesta forma tan hiperviolenta com ho feia ell, encara que no digués res, home, a nivell psicològic, molta gràcia no fa, no? I això, pot ser un tio que digui coses com això de les vaques, o ell deia, per exemple, en un judici, diu que no sabien en qui estaven parlant, que ell era mig del Jordi Pujol i que els americans els traurien d'allà i no sé què, saps? I que aconseguiria l'intent molt ràpid, però clar, perquè està una mica així tocat, no? Però clar, això fa gràcia, però a les víctimes teves, doncs, crec que el personatge li fa gens de gràcia.
Sebastià, jo també tenia curiositat perquè ens expliquessis, clar, vas a publicar la novel·la doncs, el novembre del 2020 per Capital Books. Explica'ns també, doncs, de moment, quina ha estat la rebuda i també com és ara, no? Doncs, a fer doncs, això, promoció de la teva novel·la sense fer presentacions, no? En una època aquesta típica que vivim, no? Amb la pandèmia.
Bé, jo vaig treure el llibre el dia 2 de novembre, que va coincidir exactament amb el segon confinament, diguéssim, amb l'agreujament del segon confinament i, per tant, una reducció molt gran de les presents de les llibreries obertes. Que després encara va empitjorar, quan després encara van tancar-les, van tancar les grans de més de 400 metres quadrats definitivament, i totes les petites els dissabtes, que és el dia que més llibres es compren, però van pitjorar. Sí, el llibre no va sortir en la millor època del món, però vaja, crec que no ha passat res des del 13 de març de l'any passat que hagi estat adequat, no? Per tant, dius, és un bon moment per treure un llibre. Bé, treure un llibre sempre és un bon moment, la gent llegeix i els llibres no caduquen. Vull dir que molt pitjor han passat pobres els restauradors que han tancat d'un dia per l'altre el restaurant amb tot el gènere comprat, no? I això sí que és una putada gran, però vaja, els llibres també han afectat molt, però per sort és un gènere que no caduca. Jo crec que la gent pugui recuperar ben aviat. Fer presentacions de llibres sense poder fer presentacions, doncs és molt complicat. Jo, al principi de tot, sí que és veritat que el mes d'abril i maig, jo crec que tots estàvem com molt ansiosos de fer els nostres Facebook Live i els Instagram Live i no sé què, però que t'arribes a cansar i tens una saturació de pantalles tan gran, i de fet nosaltres al llibre no hem fet cap presentació oficial esperant allò de poder fer-la en algun moment de forma presentant i que tingui amb mascareta o com es pugui, i si no podem fer-la no passa res. Hi ha molts de llibres que surten i no es presenten. L'important és que em vagi parlant, per tant, jo dono per aquesta oportunitat de parlar-ne i que estigui escampant una mica i que els lectors a poc el vagin recomanant uns als altres. Jo crec que una de les coses que ens durà la pandèmia és que precisament ens tornarem un poc més racionals amb tot plegat, no? I amb altres coses ja ens reinventarem, perquè anar a una presentació simplement per fer una presentació potser ja no ens passarà. Vull dir, volem que aquella presentació del llibre ens aporti una cosa més, sigui una mica una experiència, perquè hi ha vegades, o hi havia vegades, que teníem 3, 4, 5 presentacions de llibres el mateix dia, no? Mm-hmm. I això és inassumible, no pots anar tots i ja, cinc llibres d'amics, tots, saps? I llavors dius, jo vaig, no? És a dir, per no quedar malament amb un amb l'altre, si ara quedaves a casa, no? Llavors, crec que haurem de reconvertir la idea, així com per les llibres, que crec que s'hauran de reconvertir també en petits centres, ja ho estan fent molt, en petits centres culturals, que el fet d'anar a comprar llibres aporta alguna cosa més, un poc afegit, bé sigui perquè es fa una cultura, bé sigui perquè hi fa alguna experiència transformadora, per certs de petit format, etcètera. Les presentacions de llibres pures i dures crec que estan acabats i que s'haurien d'haver acabat i han de ser experiències realment transformadores. Que més que presentar un llibre, que seria molt, per exemple, juntar tres autors que tenen tres novetats, parlant d'una mateixa etapa, és un petit debat que serveixi per presentar aquests tres llibres a la vegada, però per fer un petit debat voltant d'un tema concret. Coses així, no? Que ens hem de reinventar tots plegats una mica el concepte de promoció cultural, perquè el model tradicional crec que està caducat.
Doncs haurem de ser creatius, ens haurem de reinventar per intentar doncs, això, no? Que un cop passi tot això, doncs, a veure com també doncs, es reactiva tot el mercat literari. Afortunadament tenim sempre doncs, a lectores com les Dames del Crim que ens ajudaran doncs, a aconseguir doncs, a l'impuls que necessita el sector. Dames, per cert, com van els clubs de lectura?
Continuen. Continuem amb Zoom, de moment, però podríem dir-ho, no? Que ens fa il·lusió.
Sí, ja va. Cosa.
Sí, aviam, ens fa il·lusió perquè el mes d'abril, el club del mes d'abril, és el 50 llibre que fem.
Molt bé, o sigui que serà molt especial.
Ens agradaria molt si pogués ser presencial. Estem mirant inclús de fer un club especial diferent, vull dir que no segueix l'estructura que teníem per aquest curs. I, bueno, No sabem encara què serà, però ens fa molta il·lusió, haver arribat als 50.
I les hauríeu de veure, perquè realment s'il·lumina la cara de totes dues. Moltíssimes gràcies, en parlarem i desgranarem tots els detalls. I moltes gràcies també, Sebastià, avui per explicar-nos la teva darrera novel·la. Que vagi molt bé. Molt bon dia a tots tres.
Molt bon dia. Gràcies, Sebastià.
Adéu, Raquel.
Doncs així, nosaltres el que fem ara és posar-nos al dia de tota l'actualitat a la nostra ciutat i més enllà, i de seguida també tornem fent spoiler dels continguts més destacats d'avui, del programa d'aquesta emissora.
Al matí, amb Raquel García.